Parlarem ara amb el metge, amb un metge que justament ha fet coses i molt importants. Ens ho explica, ara mateix ens ho deia la Mònica. Carles, gràcies. Doctor Joaquim Calaf, bona tarda.
Bona tarda.
És el director del programa de reproducció assistida de l'Hospital de Sant Pau, és cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Sant Pau, perquè han aconseguit que naixés a Barcelona el primer nadó de tot l'estat espanyol sense la mutació d'un gen que el predisposava a tenir càncer de mama. Aquests últims dies n'hem estat parlant. Va néixer el desembre, tenia un 50% de probabilitats de contraure càncer, aquest tipus de càncer, ha quedat lliure del risc de tenir un càncer en el futur gràcies a la selecció genètica d'embrions que es va fer durant el procés de fecundació in vitro. Doctor Calaf, podem pensar que això ho podran fer amb altres nadons també? Enhorabona, primer. Primer enhorabona. I després, altres nadons també en podran sortir beneficiats?
Doncs sí, aquells que es troben en les mateixes condicions els pares, és a dir, que siguin d'una família en què hi ha una freqüència elevada d'una malaltia que, a més, es presenta d'una forma precoç i especialment agressiva, poden demanar a la Comissió Nacional que els autoritzin aquesta tècnica i es pot fer exactament igual. L'única condició que cal és que la seva malaltia tingui una mutació amb un gen que sigui identificable i, per tant, es pot seleccionar aquests embrions que no la pateixen.
És a dir, pel que vostè ara ens explica, el que cal és que hi hagi, com si diguéssim, el segell, que algú de la pública s'ho hagi mirat i digui sí, aquesta persona té moltes probabilitats de tenir aquesta malaltia, tirem endavant, no? És això.
Exacte, hi ha una comissió nacional que està a Madrid i que recull els casos de tot l'Estat perquè la llei de reproducció assistida espanyola ho demana així i avalua fins a quin punt això és prou important com perquè aquesta tècnica es posi en marxa. No és una cosa que la pugui fer tothom i que, a més, sigui útil per tothom, només específicament per aquestes famílies que porten realment aquest senyal en el seu genoma que ens permet identificar les persones que tindran més probabilitat de patir la malaltia.
I el tractament que vostès van fer passa allò que, diríem, d'una banda, la finalitat pot embolicar-ho tot. Vull dir que el mateix tractament tenia riscos perquè podia ser que l'estimulació ovàrica fes que la pacient, la gestant, la mare, al final, acabés desenvolupant un càncer?
Bé, es fan servir tècniques d'estimulació que ho minoritzen, això, és a dir, no fem servir una tècnica que podríem dir convencional, sinó que es fan servir tècniques que facin créixer poc les hormones al moment de l'estimulació i, per tant, aquest risc sigui el mínim. En qualsevol cas, si aquesta mare hagués volgut embarassar per la forma convencional, fins i tot acceptant el risc de que els seus fills tinguessin aquesta mutació, les possibilitats en el moment de l'embaràs siguin les mateixes, perquè en l'embaràs es produeixen encara més quantitat d'hormones.
Tenen nens en llista d'espera també perquè puguin néixer així? Bueno, nens que encara no han nascut, esclar.
Bé, sí, tenim famílies que tenen la seva documentació entregada a la Comissió Nacional de Reproducció Assistida i tenim alguns casos de malalties oncològiques semblants amb aquest que també seran susceptibles de passar per una tècnica semblant.
Llavors vol dir que vostès, doctor Calaf, l'equip del Sant Pau i Barcelona també, estem innovant, estem a la primera línia també de la investigació?
Miri, des del punt de vista tècnic, jo li diria que aquesta és una tècnica que ja la fem servir no només nosaltres, sinó altra gent des de fa temps, per aquestes malalties que se'n diuen monogèniques, és a dir, que afecten a tot un gen i que, per altra banda, es pateixen des del naixement. Per posar un exemple, l'hemofília. Això està molt clar, que les persones que tenen aquesta mutació la patiran sempre i des del naixement. I això es fa en molts llocs i des de fa temps. La novetat en aquest cas és que és una actuació preventiva, és a dir, es tracta de lliurar d'una mutació que fa molt probable que la malaltia es presenti, fa molt probable que es presenti aviat i que, a més, sigui mortal. Aquesta és la diferència, però des del punt de vista tècnic això ja es fa i es fa en altres centres, a Barcelona i arreu d'Espanya.
Doctor Calaf, enhorabona, ens ha fet aquí allò cinc cèntims molt clars. Si li sembla un dia amb més temps i aquí a l'estudi ens agradaria poder parlar per augmentar també el nostre coneixement de quines són les malalties que ens arriben per transmissió genètica, quines probabilitats tenim de desenvolupar aquestes malalties, quins són els detonants que de vegades hi intervenen, digues Mònica.
I quin cost, per exemple, també té per la sanitat, perquè pel que he estat llegint aquest tipus d'intervenció doncs és més costosa que la fecundació in vitro convencional, però també estalvia costos a llarg termini per la sanitat pública, perquè si podem prevenir malalties, doncs...
És molt millor que curar.
Aquestes ja, greus,
ja, sí, ja diu el refrany. Doctor Calaf, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, i serà un plaer de venir.
Oh, que bé, que ens agradarà de poder parlar clarament i dir això, aquest càncer va així, i això, què li passa, i si mengem verdures, i si
no, i en quins casos, fumem... que explicava abans el doctor, i clar, segur que és molt interessant, doncs aquesta comissió d'ètica, aquesta Comissió Nacional de Reproducció, em sembla que es diu assistida,
sí,
doncs autoritza, perquè segur que les famílies que escolten aquestes notícies des de casa...
Diuen ara on he d'anar.
Les famílies, clar, que tenen historials cancerígens diuen, bueno, però això li deixen
és,
fer
com
tothom...
Va...
Exacte.
Perfecte. Doncs ho farem més àmpliament. Gràcies, doctor.
Gràcies.
Molt bé, són 3:15 de 7.